camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara i Ràdio Mistelera, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts als camins de la música.
Thank you.
La música que acabo d'escoltar forma part d'un àlbum que en el seu moment, quan vaig dir, va estar anatematitzada per moltíssima gent, sobretot per la gent més interessada en la música del jazz en gran part. Però a canvi d'això, el que va fer és replegar per al món del jazz una audiència que fins a aquell moment no tenia. Estem parlant de l'àlbum Beaches Brew, més o menys com Infusió de putes, de Miles Davis. L'any 1969, 10 anys després del Kind of Blue, Miles Davis estava convençut que la direcció que estava agafant el jazz era una direcció equivocada. Ell tachava la música del free jazz com una música francament lletja. Ja havia, en part, tractat d'innovar en instruments elèctrics, cosa que tampoc molta gent feia en aquell moment en el món del jazz, imitant d'eixa forma un poc el que estava passant en els altres mons de la música popular americana i també dintre de la música que a ell més li importava, que era la música negra, la música del públic per al qual ell sempre ha dit que treballava. Fonamentalment, dos músics eren els referents que ell tenia en aquell moment per a inspirar-se a aquest gir, eren Sly and Family Stone i Jimi Hendrix, el qual era per a Miles Davis, com tot el món dia, virtuós absolut de la guitarra, evidentment, però a més era un absolut innovador en l'aspecte musical. Miles Davis, que va ser anomenat per Duke Ellington com una mena com el Picasso de la música de jazz, li quadra perfectament perquè va ser tota la seva vida un home camaleònic. Va estar inicialment en els primers grups que feien bop, va estar dintre de la formació que va gravar el Bird of the Cool, que era seu també, la seva titularitat, i en part va haver també moments en què va tractar de col·locar-se en aquella corrent del free jazz que ell després va abominar. Però la música popular, la gent negra fonamentalment, anava per altres llocs. El free jazz havia allunyat del jazz a la gent que estava per una música més accessible, més popular, no tan intel·lectualitzada com era aquell tipus de música, i ell el que volia era trobar un camí que li portara al retrobament amb el seu públic. La inspiració li va vindre de grups com Sly and Family Stone, de gent com Jimi Hendrix i dels inicis del funk. Ahir va trobar Miles Davis la seva inspiració fonamental. 10 anys després del Kind of Blue va gravar el Beaches Brew, un disc on, per aconseguir el que ell pretenia, a part d'estar amb el seu quintet habitual, és a dir, Wayne Shorter al saxo, Chick Corea al piano, Teddy Holland al contrabaix i Jack DeJohnette a la bateria, es va rodejar de més gent, de manera que va aconseguir una formació prou nombrosa amb un so molt compacte i on la base rítmica va tindre una part absolutament fonamental, que per altra part aconseguia també que a base d'aquest fons sonor donat per la base rítmica els solistes pogueren deambular, per dir-ho així, perquè tot el disc són unes improvisacions absolutes, no hi havia res escrit amb anterioritat d'una forma acabada, on els solistes, com dic, varen poder esplaiar-se al seu gust sense preocupar-se de res més que de les seves improvisacions. El grup complet estava format per Miles Davis, òbviament, a la trompeta, Wayne Shorter al saxo soprano, Bernie Maupin al clarinet baix, un instrument que, mesclat amb aquest so tan elèctric i tan potent de ritme, resulta molt interessant i realment sorprenent, Joe Zawinul, Larry Young i Chick Corea al piano elèctric, John McLaughlin a la guitarra, David Holland al contrabaix, Harvey Brooks al baix elèctric, Lenny White a la bateria, Jack DeJohnette també a la bateria, com hem dit, Don Alias a les congues i Jim Riley a les congues i a percussions vàries. Amb aquest nombrosíssim grup va fer un disc en el que, malgrat que se li va criticar d'acostar-se a la comercialitat, d'acostar-se al so del rock, o almenys això dient aquells puristes del jazz, per dir-ho així, que entenien que el que calia era el que calia i no se'n podia un eixir del carrilet, va fer un disc absolutament impublicable per les emissores pop, perquè la majoria de les peces tenien més de 10 minuts, absolutament irradiable en les emissores de ràdio comercials convencionals. És a dir, que allò de la comercialitat era una cosa molt, molt relativa. Però la veritat és que el que sí que va ser és que va tindre un èxit comercial com mai havia tingut. De fet, va ser la primera vegada que Miles Davis va aconseguir un disc de platí. En l'àlbum que es va publicar inicialment, n'hi havia 12 LPs. En el primer disc, la primera cara de Pharaoh's Dance, en la segona Bitches Brew, i en el segon disc la primera peça era Spanish Key i la segona John McLaughlin, i en la cara B Miles Runs the Voodoo Down i Santuari. De les peces del disc anem a escoltar avui dues. La primera, la que ja ha sonat, és Pharaoh's Dance, una peça en la que l'autoria està adjudicada a Joe Zawinul, encara que això de l'autoria en un disc com este, que és una absoluta improvisació, ja sabeu que és una cosa un poc relativa, però bé, com a tal està registrada. I la que aneu a escoltar a continuació va ser la que dona nom al àlbum, el Bitches Brew, adjudicada en aquest cas al propi Miles Davis. Les peces varen ser gravades l'anterior el dia 21 i la Bitches Brew el 19 d'agost de 1969, perquè entre aquestes dues dates varen fer-se les gravacions del gros de l'àlbum i totes les que es varen publicar inicialment en el LP doble que va eixir inicialment. Que per cert, com a anècdota significativa, direm que el 19 d'agost de 1969 és el dia següent a la mítica actuació en Woodstock de Jimi Hendrix, que va ser el 18 d'agost del 69, en aquell mític festival que, com hem comentat abans, no deuria ser indiferent a Miles Davis, perquè era un fidel seguidor de la música de Jimi Hendrix. Les peces són molt llargues. La primera peça que heu escoltat dura 20 minuts i 4 segons i la segona, el Bitches Brew, dura 26 minuts i 58 segons. Com podreu comprendre, poca cosa més, poc cabre. Però, de tota manera, això no és cap problema, i menys en la música de jazz. A passar subescoltant-ho i després parlarem una miqueta. Thank you. I això està tot el programa d'avui dels Camins de la Música. El pròxim programa continuarem escoltant música del Bitches Brew i se n'assabentarem d'algunes coses. Per exemple, que aquest disc té trampa. Eixa és una qüestió que anem a deixar per aclarir en el pròxim programa. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara i Ràdio Mistelera, al 104.4 a València i al 101.4 allà per la Xara, i fins al pròxim Camins de la Música. Adéu.